Notícies en xarxa. Edició migdia.
575.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i divendres de Setmana Santa en l'operació anada d'aquesta Setmana Santa.
Enorme sortida el dijous al dematí, pic de sortida el dijous a la tarda i un pic menor, però també pic de sortida divendres al dematí. 575.000 vehicles.
Són les previsions del director del Servei Català de Trànsit que mobilitzaran més de 1.700 efectius dels Mossos d'Esquadra. Però el gruix més important de desplaçament s'espera durant el retorn de diumenge i dilluns, quan tornaran 590.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estem, com podeu veure, en plena Setmana Santa. És dimecres 27 de març de 2024 i tenim més titulars. Un dia més seguim molt pendents del desallotjament complet dels veïns de l'edifici del Barco a Esplugues del Llobregat. Hores d'ara, encara hi ha tres famílies dins l'edifici. Montse Hidalgo.
Mentrestant, l'Ajuntament ha explicat que està buscant solucions que passen per pisos socials o habitacions d'hotel i demana la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Territori acaba d'enviar un comunicat dient que ja està col·laborant.
I aquest govern serà més fort del que és ara i continuarà amb la seva acció de govern, perquè a partir d'aquest 2 de maig comptarem amb el pressupost que Barcelona necessita i que Barcelona mereix.
Així ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona. La ciutat s'haurà d'esperar fins al 2 de maig per tenir pressupost.
Jaume Collboli no ha superat la qüestió de confiança a la que s'ha sotmès aquest matí, però ha anunciat que ampliarà el govern municipal.
I la jutgessa ha dictat el sobreseïment i l'arxiu de la causa contra l'exalcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i 10 càrrecs més de l'Ajuntament de la Seu i del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
En crònica política hem sabut que Laura Vilagrà i l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, seran els números 2 d'Esquerra Republicana i de Catalunya en Comú, respectivament. D'altra banda, la fins ara portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau, no té intenció de tornar a presentar-se.
Molt bones perspectives del sector turístic de cara a aquests dies forts de Setmana Santa, especialment les estacions d'esquí i zones de muntanya que preveuen ratllar la plena ocupació.
A les zones de costa, la previsió de pluges fa que l'hostaleria i la restauració no siguin tan optimistes. Malgrat això, alternatives com el turisme esportiu asseguren bons nivells d'ocupació.
I en cultura, Montblanc i els Reials Monestirs de Poblet i Santes Creus seran aquest any les seus del Festival Jordi Savall.
Aquesta quarta edició estarà dedicada a la convivència i tindrà lloc entre el 12 i el 18 d'agost.
I en esports, Jordi Cervantes es confirma en els dos partits de sanció a Xavi Hernández.
El comitè d'apel·lació ha ratificat la sanció que li va interposar el comitè de disciplina. El segon organisme disciplinari ha desestimat el recurs que va presentar el Barça i d'aquesta manera el tècnic agarenc no podrà seure a la banqueta en els pròxims dos partits de Lliga contra les Palmes i el Cádiz.
Són dies de vacances i d'estar molt pendents de la previsió meteorològica. Fem un cop d'ull a com es presenten les coses. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Ha despertat ben fresquet aquest dimecres amb noves gelades que han tornat a reaparèixer pel Pirineu i alguns indrets de la Catalunya central, però s'han acabat també les pluges. De fet, encara a hores d'ara, les clarianes hi dominen a gran part del país, però ja comencen a treure el nas noves nuvolades pel Pirineu i sobretot per les comarques de Ponent. Tot plegat amb vent, que anirà bufant, com ja ho ha estat fent les últimes hores, un vent de Garbí o de Ponent, fent que hi hagi sensació de frescor, sobretot si estem a l'ombra. En qualsevol cas, avui la màxima, la temperatura, pujarà un palet més que la d'ahir. Al llarg d'aquesta tarda i vespre, sobretot, arribaran molts més núvols per les comarques de Lleida i Tarragona. Núvols que acabaran deixant algunes pluges que ja ha entrat aquest vespre abraçaran també les comarques barcelonines. Una pluja feble, una mica més important al Pirineu Lleidatà, amb cotes de neu entre els 1.400 i 1.700 metres. El dijous, pujada de temperatura i els núvols més arrapats a les comarques de l'interior, sobretot cap a les del Pirineu Lleidatà. Ho seguirem a la xarxa.
Us ho expliquem al control de sol, Ivan López, coordinant amb José Gallardo, i us parla Núria de José Gomar.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ho dèiem fa un moment, Trànsit preveu un dispositiu de més de 1.700 efectius dels Mossos d'Esquadra per controlar els més de 575.000 vehicles en l'operació anada entre demà i divendres de Setmana Santa.
El gruix més important de desplaçament s'espera durant el retorn de diumenge i dilluns, quan tornaran 590.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.
David Benito, bon dia.
Bon dia. Dijous i divendres són els dies d'especial mobilitat pel que fa a l'operació anada per Setmana Santa, i és que més de 575.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a la muntanya i cap a tot el litoral català. Diumenge i dilluns de Pasqua, en canvi, tornaran 590.000 vehicles. Els Mossos d'Esquadra preparen un dispositiu de més de 1.700 efectius i 1.500 controls d'alcoholèmia, drogues, seguretat passiva, velocitat, distraccions i transports. Carles Anfruns és el cap de comissaria de mobilitat dels Mossos.
Amb dos objectius principals. El primer, assegurar que siguin segures les mesures designades pel Servei Català del Trànsit. I segon, doncs, de la seguretat d'aquests dies, d'aquests 5 dies de festes, que també tenen els seus problemes de mobilitat interns, no només de sortida i entrada dels ciutadans que van a fer els seus dies de festa, sinó els actes festius que facin durant aquests dies.
A més, Trànsit habilitarà per primer cop dos carrils addicionals a l'AP7 en l'operació sortida en direcció nord i sud. Aquests carrils també estaran disponibles a la tornada, sumant un a la C32 Nord. També reduirà la velocitat permesa i hi haurà restriccions de vehicles pesants.
I d'altra banda, David, Trànsit ha aprofitat també avui per fer un balanç de la sinistralitat en els primers mesos de l'any.
Sí, els mesos de gener, febrer i març s'han produït 28 morts en 27 accidents de trànsit. Aquesta sinistralitat mortal s'ha produït en 26 vies catalanes diferents, uns accidents que majoritàriament es produeixen a les tardes i en especial els divendres i els dissabtes. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
És molt important ser prudents i conduir de forma segura i de forma responsable aquestes tardes. I continuem insistint perquè el nombre de probabilitat és molt alt. 78% és altíssim aquests tres primers mesos. A què pot ser degut això? M'anticipo una mica. Doncs probablement a la tarda s'acumula molta més la fatiga.
Trànsit demana especial precaució, sobretot aquests dies de Setmana Santa.
Moltes gràcies, David. I nosaltres seguim molt pendents del desallotjament dels veïns de l'edifici del Barco a Esplugues de Llobregat. Aquest migdia l'Ajuntament ha convocat els mitjans de comunicació i allà hi era en Josep Cullell, d'ETV. Josep, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Esplugues ha declarat avui que continua treballant per tal de recol·locar les 38 famílies desallotjades de l'edifici El Barco. Aquest passat dilluns, el consistori ha assegurat que ja tenen algunes famílies col·locades en pisos de protecció oficial i que continua treballant per tal de donar solucions el més aviat possible en forma d'habitatge o en habitacions d'hotel. Tot i així, l'Ajuntament ha demanat ajuts per part de la Generalitat de Catalunya, tant en forma d'habitatge com d'aportació econòmica. Escoltem Eduard Sanz, portaveu del govern municipal.
Tot allò que pugui venir, la col·laboració que pugui arribar, benvinguda sigui, sigui en recursos econòmics, sigui que jo en aquest moment demanaria que fos en recursos habitacionals, en habitatges, preferiblement, però sigui la que sigui, estarà ben rebuda.
Tot i així, les famílies continuen denunciant abandonament per part del consistori. Les famílies que encara es troben a l'edifici seran desallotjades un cop arribi l'ordre judicial que es preveu en les darreres hores. Avui hi ha convocada a les 5 de la tarda una concentració davant l'Ajuntament per reclamar solucions per les 38 famílies desallotjades del Barco.
Doncs gràcies, Josep. Just fa uns moments el Departament de Territori de la Generalitat donava resposta a aquestes informacions i deia que, de fet, ja està col·laborant en aquest cas, en concret contactant amb els col·legis professionals per donar assessorament, també oferint habitatges per tanteig o per als casos de situació de vulnerabilitat a través dels serveis socials municipals, que són qui poden acreditar aquesta vulnerabilitat de les famílies. Els han proposat que els derivin a la mesa d'emergència, on la Generalitat, diuen, pot activar els programes d'habitatges per a casos vulnerables. I justament tot això ha passat aquest matí quan hem sabut que tornen a casa els primers veïns desallotjats d'un dels blocs del carrer Canigó a Badalona. Es tracta dels habitatges del número 5, que es va haver d'evacuar el 21 de febrer per l'aparició d'esquerdes.
L'Ajuntament de Badalona ha reunit aquest dimecres els veïns desallotjats el 21 d'abril per comunicar-los que ja podien tornar a casa. Un cop s'ha reforçat l'apuntalament de l'edifici. De les 20 famílies del bloc, però, n'hi ha dues que hauran d'esperar fins que no es facin les obres de reforç de l'estructura.
Notícies en xarxa.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha superat la qüestió de confiança a la que s'ha sotmès aquest matí, però, en canvi, ha fet un anunci: ampliarà el govern municipal.
Ara l'Ajuntament aprovarà el pressupost el proper 2 de maig, tot i no tenir el suport de la majoria del consistori.
Gemma Monconill, bon dia.
Bon dia. Amb només el suport d'Esquerra Republicana, l'alcalde Jaume Collboni ha perdut la qüestió de confiança. En la seva intervenció, però, ha defensat la feina feta aquests mesos i ha anunciat que ampliarà el govern municipal un cop estigui en vigor el pressupost del 2024.
El proper pas que donarem serà justament l'ampliació del govern municipal. De fet, realitat aquesta ampliació del govern municipal, que ja amb uns pressupostos que estiguin en vigor puguin continuar amb l'acció de govern.
Collboni no ha concretat data ni ha precisat amb qui, però totes les mirades estan posades en Esquerra Republicana. Els únics amb qui sí s'han pogut posar d'acord amb els comptes del consistori. Ada Colau, líder dels comuns, ho explicava així.
És un secret a veus que amb Esquerra Republicana no tenen un pacte només pels pressupostos, el tenen per governar junts.
A partir d'ara, si no es presenta cap moció de censura durant el període d'un mes, cosa poc probable, Barcelona tindrà pressupost el 2 de maig.
I ho acabem de saber, relleu a la direcció del centre penitenciari de Mas Enric a Tarragona. Segons una nota que acaba d'arribar del Departament de Justícia, el relleu del director, a petició pròpia, marca l'inici d'una nova etapa després de la crisi dels darrers dies arran de l'assassinat d'una treballadora. El departament i les direccions dels centres penitenciaris han activat mesures, expliquen, per reduir riscos i reforçar la seguretat. La jutgessa, d'altra banda, ha dictat el sobreseïment i l'arxiu de la causa contra l'exalcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i la llavors tinent d'alcalde, Mireia Font, i el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, i de 8 persones més. Ens ho explica des de Ràdio Seu, l'Ignasi Cervera.
L'obertura de la causa va anar acompanyada d'un desproporcionat desplegament de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de la Seu i al Consell Comarcal el març de 2019, dos mesos abans d'unes eleccions municipals, i la denúncia de que encara es desconeix l'autor s'havia presentat el setembre de 2017 a les portes del referèndum de l'1 d'octubre. Per tot plegat, Albert Batalla s'ha mostrat convençut que el cas tenia una clara intencionalitat política.
Tant la querella com el moment en què es va fer, com després la posterior entrada de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament i al Consell, estava situat en un moment del calendari amb una càrrega política molt important. La querella es va entrar a Fiscalia Anticorrupció una setmana abans de l'1 d'octubre.
La Fiscalia ha conclòs que, tal com havien defensat els investigats des del primer moment, no hi ha cap prova que demostri les acusacions de delictes contra l'administració pública, prevaricació, malversació, frau contractual i negociació prohibida de funcionaris. Atesa la gravetat que tenia la denúncia, l'exalcalde de la Seu ha instat les persones que la van presentar a demanar perdó públicament.
La xarxa de comunicació local.
CaixaBank ha estat elegit per 6ª vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Junta Directiva del Partit Popular Català ha ratificat avui la candidatura d'Alejandro Fernández per encapçalar la llista del partit a les eleccions del 12 de maig.
Després de setmanes d'incerteses sobre la candidatura popular i el mutisme de la direcció del PP, avui Alejandro Fernández ha rebut el suport d'Alberto Núñez Feijóo, que s'ha desplaçat a Barcelona. El candidat del PP català ha assegurat que es presenta a les eleccions per acabar amb el procés a Catalunya i el govern de Pedro Sánchez a Madrid.
I més anuncis de cara a les properes eleccions. La vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, tornarà a ser la número 2 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a la circunscripció de Barcelona.
En declaracions a l'ACN, Vilagrà ha explicat que serà un honor i un privilegi repetir com a segona candidata la llista que encapçala el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que aportarà l'experiència i l'expertesa dels 3 anys a l'executiu i en l'àmbit municipal.
I l'alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Mijoler, serà el número 2 de Barcelona a les llistes de Catalunya en Comú.
Així ho ha decidit el Consell Nacional de la Formació. Mijoler ha dit que mantindrà les responsabilitats a l'Ajuntament si surt elegit.
I aquest matí també hem sabut que la fins ara portaveu de Ciutadans al Parlament, Anna Grau, tanca la seva etapa com a diputada i dona a entendre que no formarà part de la llista electoral de cara al 12 de maig.
Grau es va afiliar a Ciutadans al novembre del 2019 i en les últimes les eleccions al Parlament van a les llistes, acompanyant Carlos Carrizosa.
Informació econòmica. La inflació puja 4 dècimes i situa l'IPC avançat en un 3,2% al mes de març. L'increment dels preus dels carburants i de l'electricitat són les principals causes d'aquesta pujada, que han estat més elevats que ara fa un any.
En canvi, els aliments i les begudes no alcohòliques van pujar menys que el mateix mes del 2023, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, va retrocedir 2 dècimes, fins al 3,3%.
I l'enquesta de situació econòmica d'hivern de 2024, que ha elaborat el Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha analitzat l'estat actual i l'evolució recent de l'economia catalana, així com ha identificat els possibles riscos econòmics per l'any 2024. Anna Soriano, bon dia.
Bon dia. D'acord amb l'opinió dels economistes entrevistats, els principals problemes de l'economia catalana són la sequera, el dèficit fiscal, la situació política i la manca de reformes estructurals. Basant-se en les dades publicades aquest dimarts per l'INE, el creixement de l'economia espanyola continuaria sent positiu per al primer trimestre del 2024, una tendència que suggereix un bon rendiment de l'economia. Carles Puig és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Aquesta tendència s'està continuant amb el que seria aquest primer trimestre del 2024. I això és un aspecte positiu que fa dir que tant a Espanya com a Catalunya que l'economia va bé. I això és clar. Un creixement de l'1,7, de l'1,8, del 2% d'una economia fa que l'economia tiri cap endavant.
Els economistes consideren important gestionar les polítiques amb prudència per respondre als nous desafiaments econòmics i garantir el creixement sostenible en l'economia catalana a llarg termini.
I seguim encara parlant d'economia perquè el sector turístic encara els dies forts de la Setmana Santa amb molt bones perspectives. Estacions d'esquí i zones de muntanya preveuen ratllar la plena ocupació.
A la costa, tot i ser menys optimistes, confien arribar dissabte al 90%. En tots dos casos, però, reconeixen que les previsions de mal temps han frenat més d'una reserva.
Helena Puigoeta, bon dia.
Bon dia. Sigui com sigui, aquesta serà una molt bona Setmana Santa, especialment pels destins d'interior i muntanya, que són tradicionalment els grans beneficiats quan aquest període s'escau, com ha passat aquest any, en dates tan avançades al calendari. Les zones amb estacions d'esquí faran el ple els dies punta, gràcies a les bones condicions de la neu. Ocupació mitjana tirant alta si ens referim al turisme rural, càmpings i altres establiments de la demarcació de Lleida. A tot això hi ajuda, a més, la gran varietat d'oferta que ofereix la província, tal com ha explicat Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
S'estan complint les expectatives, que són molt bones. Normalment el fet de que la Setmana Santa ens caigui aviat amb dates sempre afavoreix els destins d'interior i de muntanya, i per tant, com que nosaltres som lògicament un destí dels més importants en varietat de productes de tota Espanya d'interior, pues ens fa preveure una Setmana Santa molt bona.
A la Costa Daurada, la previsió de mal temps ha estat un condicionant a la baixa, tot i que ja fa temps que el sector s'esforça per plantejar la Setmana Santa com una bona oportunitat per oferir al turista alguna cosa més que sol i platja. La pràctica de l'esport és el gran reclam, tal i com explica la xarxa Albert Sabé, de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
És una època de l'any que, òbviament, és molt aviat, i doncs tenim una oferta ja molt variada d'activitats que fan que molta gent doncs vingui una mica amb independència doncs de si fa més o menys fred, no? Tenim molts esdeveniments esportius organitzats, que aquests doncs ja fa temps que estan preparats, tornejos doncs bastant massius que porten força gent a la demarcació i que fan doncs que sigui doncs un atractiu més.
Albert Sabé parla d'una ocupació d'entre el 70 i el 80% a mesura que ha anat avançant la setmana, i confien que dissabte, amb l'arribada a l'aeroport de Reus de vols xàrter provinents del Regne Unit, arribin al 90%.
Doncs, tal com ens explicaven ara mateix, èxit en els allotjaments de muntanya. De fet, els del Ripollès freguen el 100% d'ocupació durant el cap de setmana, però només la meitat d'aquests dies d'entre setmana no festius.
La neu de les últimes setmanes ha donat un fil d'esperança als allotjaments de la comarca. En parla Toni Oriol, director de l'Hotel Solana del Ter.
Nosaltres, al cap de setmana, no hi ha problema. De divendres a diumenge, evidentment, ho estem complerts. El que passa és que sí que és veritat que els primers dies, o sigui, des de dissabte fins al dijous, evidentment encara hi ha molt per fer, perquè la gent surt sempre a última hora i surt els dies de festa. Els primers dies costa una mica més d'emplenar. Esperem emplenar, perquè encara queden uns dies, però és complicat.
Pel que fa al turisme rural, la tendència és similar, amb gairebé totes les places cobertes pel cap de setmana, però des del sector reconeixen que enguany les reserves han arribat especialment tard.
Les 2:19, moment per la cultura. Montblanc i els reials monestirs de Poblet i Santes Creus seran aquest any les seus del Festival Jordi Savall.
Aquesta quarta edició estarà dedicada a la convivència i tindrà lloc entre el 12 i el 18 d'agost.
Ens ho explica en Marc Pijuan. Bon dia.
Bon dia, Núria. Enguany el festival comptarà amb la participació de destacats músics procedents d'Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa, i les actuacions musicals exploraran temes com la pau, la tolerància i la riquesa cultural. Una nova edició que també aposta per la presència femenina i l'acollida de programes interpretats per conjunts musicals joves i emergents. Jordi Savall, músic i compositor que dona nom al festival.
L'estructura del festival està dedicada al diàleg intercultural, però a través de la seva riquesa i a través de l'acceptació de l'altre. La música és la que ens permet de dialogar amb qualsevol cultura, perquè la música no necessita cap traducció, no necessita cap interpretació, sinó que ella es dirigeix directament al cor.
L'organització facilitarà l'accés del públic als concerts de nit del festival amb un servei de transport en autocar des de Barcelona, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus fins als escenaris, amb un preu de 5 euros i que es podrà reservar en el moment de comprar l'entrada.
I molts pobles i ciutats de Catalunya ultimen a aquesta hora els preparatius per les processons de demà i de demà passat.
És el cas de Tarragona, que concentra el dijous i el divendres sant els actes més multitudinaris i emblemàtics.
Cristina Artacho ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Aquest dijous i divendres sant arribaran els actes principals de la Setmana Santa tarragonina. Des del canvi de guàrdia dels armats, el passadís de la llum al Serrallo, el Via Crucis de Llorito i fins a l'acte més destacat i multitudinari, la professó del Sant Enterrament. Tots aquests formen part del voltant de 120 actes que s'organitzen cada any a la ciutat en marc de la Setmana Santa. Francesc Seritjol, president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, ha explicat a Ràdio Ciutat de Tarragona que els darrers anys hi ha hagut un canvi de paradigma i els actes llargs es van reduint. Mentre que cada vegada hi ha menys confrares en cirí, no hi ha problema per trobar portants, timbalers, corals i bandes de música.
És una cosa, el tric cofrada amb cirí al costat acompanyant, no fas res. Avui en dia tots volem fer alguna cosa, no? És la necessitat de l'acció i de l'activitat.
Pel que fa al paper de les dones, Seritjol considera que cal afrontar amb normalitat que les dones també poden portar un pas. Creu que cal continuar lluitant en aquest aspecte, però que s'ha avançat. Actualment, la majoria dels passos ja incorporen dones portants.
I de treball de recerca, el llibre Maria Perolada ha convertit la seva investigació de l'Institut en una gran font d'informació sobre l'única deportada ebrenca als camps nazis.
Es tracta de Maria Cinta Rodríguez, de la Galera, al Montsià, que va ser una figura important de la resistència francesa.
Ens ho explica la Sílvia Alarcón, de Canal 21.
L'interès per la memòria històrica i sobretot per les dones deportades ha portat a l'estudiant Maria Perolada a investigar la vida de Maria Cinta Rodríguez, l'única deportada ebrenca als camps nazis. La jove va dedicar el seu treball de recerca a la història d'aquesta veïna de la Galera, que va ser una important figura de la resistència francesa.
Les dones han estat silenciades durant molt de temps i aquí les Terres de l'Ebre pues, ja s'ha vist perquè se desconeix totalment a la Maria Cinta, així que pues, és un tribut d'homenatge cap a la Maria Cinta, cap al poble de la Galera i als seus familiars. Home.
La biografia ja es pot trobar a les llibreries d'Amposta i Tortosa, també al mateix Ajuntament de la Galera.
2:23, arriben els esports. Esports que avui ens explica en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
Bon dia. En futbol, el comitè d'apel·lació ha ratificat la sanció de dos partits a l'entrenador del Barça, Xavi Hernández. Recordem que el tècnic blaugrana va ser expulsat durant el partit contra l'Atlético de Madrid per protestar. L'àrbitre posteriorment va ser sancionat en dos partits i ara l'organisme disciplinari ha desestimat el recurs que va presentar el Barça. D'aquesta manera, Xavi es perdrà els partits contra les Palmes i el Cádiz i tornarà a seure a la banqueta en el partit contra el Madrid. Gran partit del blaugrana, Lamine Yamal, en l'enfrontament de la selecció espanyola que va jugar contra el Brasil i que va acabar amb empat a 3. L'extrem del Barça va portar de corcoll la defensa brasilera i fins i tot va provocar el penal que suposava l'1-0. Lamine va ser substituït al minut 92 i va ser acomiadat pel Santiago Bernabéu amb una ovació. El seleccionador estatal, Luis de la Fuente, elogiava l'actuació del jove jugador del Barça.
Creo que ha tenido una actuación brillantísima, pero yo en estos casos me gusta ser prudente, porque creo que es el mejor de los consejos que le podemos dar a este tipo, a estos chicos tan jóvenes, con tanto talento, tan bueno. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es capaz de hacer, insisto, sobre todo prudencia. Eres un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones, y lo que le pedimos es que siga siendo como es, que esto le puede hacer llegar muy alto, pero siempre, por supuesto, pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace, ¿eh? Que lo hace de una manera fantástica, además.
També va jugar poc més de 10 minuts al central blaugrana Pau Cubarsí. Pel que fa al combinat femení, la seleccionadora espanyola absoluta, Montse Tomé, ha fet oficial la llista de convocades per a la pròxima aturada. L'asturiana ha citat 8 jugadores del Barça. Es tracta de Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Mariona Caldanté, Salma Parelluelo, Vicky López i Alexia Putellas, i les catalanes Laia Codina i Laia Alexandri. Espanya jugarà contra Bèlgica i contra la República Txeca en duels de la classificació per a l'Eurocopa del 2025. I si ahir coneixíem la renovació d'Humberto Méndez pel Noia Freixenet, avui ha estat oficial la d'Ivan Morenos per l'equip, la d'Ivan Morales, volíem dir, per l'equip del Cava. El jugador de 23 anys, nascut a Palau de Plegamans, es mostra satisfet i orgullós per aquesta renovació.
I estic realment content per seguir representant aquests colors que representen a un club històric com és el Noia. És un privilegi que exigeix estar sempre al 100% i que comporta una gran responsabilitat. Renovo també el meu compromís amb l'equip i amb el nostre objectiu, que és competir tots els títols i intentar portar-ne algun cap a l'Ateneu.
Morales destaca per la seva polivalència i efectivitat i ha anotat 15 gols aquesta temporada i ha alçat el trofeu de la Lliga Catalana.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Cervantes, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Every day I nobody loves me. Nobody seems to care. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of worries and troubled people, you know I've had my share. One pack my suitcase.